Ràdio Estel.
Estimada parròquia, benvingudes, benvinguts a Cinquenters. Són les 11 i 4 minuts. Comencem aquesta hora de programa on parlem de la vida. Avui l'equació és molt senzilla, molt senzilla. Parlem, durant aquesta hora de ràdio, de diners i de manduca, de menjats, de menjars, d'àpats. ¿Vale? Per tant, què domina la vida? Doncs senzillament això. Els diners, per sort o per desgràcia, i menjar, si pot ser, menjar bé. Per tant, dividirem el nostre espai en dues grans tertúlies amables. Aquest programa ja sabeu que no hi ha crits, no hi ha futbol, no hi ha política, no hi ha debats. Conversa amb molta calma. I m'acaben de fer un regal fa poquet, fa una estona, Finances para friquis. Em sento al·ludit. No pel tema financer, sinó pel tema friqui. Com ja en coneixeu, ja tinc una edat, soc 50. Ara en parlem. I després de l'espai de Jordi Mabres, que ens porta l'economia per tots, fins i tot els friquis, que també hem de saber, i si no anem preguntant, això quant costa al mes? Que és la meva base, el màxim coneixement econòmic és això. Després parlarem amb Marta Vergés, que ens ensenyarà a comprar i a menjar. Sabeu allò de somos lo que comemos? Està bé. Som el que mengem? Està bé. Però som el que mengem si sabem menjar. Per tant, som el que digerim. Som els que hem de saber què ens fiquem a la boca i què ens va bé pel nostre organisme. Bé, doncs aquest és el menú. Fàcil, fàcil. Les 11 i 5. Tirem, comencem.
Cada dia a Ràdio Estel, Cinquenters, amb Sergi Mas. Kyoto.
Start spreading the news. I'm leaving. Anda, Jordi Mabres, queixa't que et poso davant del mestre. Una salutació, Mr. Frankie, una salutació. Mira, Frankie, mira quin dia dic Frankie, eh? Curiosament. Em refereixo a l'altre Frankie. Em refereixo al bo, a l'únic. Per tant, ja m'estàs pagant una birreta quan sortim d'aquí, eh? Que et poso davant el Frankie.
Compte-hi, està fet.
Passen molts memes, moltes fotografies aquests dies de l'altre Frankie, eh? ¿Qué haces los jueves? ¿Qué haces este jueves? Hoy salgo. En fi. No el tens, tu, aquest? Aquesta...
Sí.
Te'l vaig enviar, clar, te'l vaig enviar.
Me'l vaig enviar.
Jordi Mabres, professor Jordi Mabres, expert en finances, persona que en sap molt, més de 30 anys al capdavant d'una institució com Banco Santander, una de les principals a tot l'Estat i a tot Europa, no és només aquí, ni molt menys. Vés-te'n a Sud-amèrica, per exemple, també. Banco Santander és una institució. Què m'expliques? Què em portes avui? Què em parles de dinerets?
Doncs mira, avui tenim dues persones que disfruten de la seva feina.
Això està bé, això està
però
bé.
Això,
per tant, no dia... treballen. Per tant, no, no treballen.
I a més, treballen.
Ah, vale.
I això avui en dia pues, no és normal. Mm-hmm. Per tant, aquestes dues persones val la pena conèixer-les i saber què en fan, que són en Miquel Perdiguer,
vale,
que està de CEO d'una empresa que es diu Pensium.
Pensium.
I un altre... Ara t'ho explicarà.
Vale.
Però llargament, vale, perquè a més és, val la pena escoltar-lo,
sí,
perquè interessa moltíssim, i especialment
sí,
al nostre tram d'edat.
Cinquenters.
Correcte.
Sí.
I en Jordi Martínez, que sí, és el director del programa EFEC, de sí, l'Institut d'Estudis Financers, que sí, és un programa de voluntariat que és brutal i que també ens acompanya avui. Gràcies a tots dos per ser aquí.
Gràcies. Gràcies, família. Sí. Aviam... M'has dit el primer convidat?
Sí. El primer convidat és en Miquel.
Miquel
Perdiguer.
Miquel.
Bueno, ell ha fet ciències d'empresarials i econòmiques.
Sí.
És doctor en economia cum laude.
Sí.
Cum laude.
Cum laude.
Sí, sí, cum laude.
Sí, suposo que si no et dona el cum laude, va malament.
No, però cum laude amb menció honorífica, vull dir que no és...
Crec que ets el primer cum laude que conec personalment. Sí, t'ho dic en sèrio, eh?
En sèrio, pues...
Cum laude.
Doncs molt amable.
Recordes el dia que et van donar cum laude?
La veritat és que ho recordo molt bé perquè va venir el meu pare. I es va emocionar molt. Home. El meu pare era fuster, nosaltres veníem de l'Aragó, i veure que el seu fill parlava davant d'una sèrie de gent que ell no sabia què estava parlant, i al final li deien que donaven cum laude per anonimitat, l'home es va posar a plorar, i aquesta imatge la tinc a la retina.
Que menys, que menys. Que menys.
D'Aragó?
No t'has fet... Amb Aragó? Encara serem,
sí.
Encara serem família.
Encara serem família.
No, 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 d'on ets, d'Aragó?
De Terol.
Terol?
Mm. El meu pare. Jo ja vaig néixer a Barcelona.
Vale, però encara hi ha un petit accent, eh?
Sí, sempre.
Sí, 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 vaig néixer a Barcelona. Sempre que vaig a l'Aragó, sempre em donen fruita. Vaig a una casa... Llévate estos melocotones! Sempre, sempre. Aquí no passa tant, eh? Aquí no passa tant. Bueno, explica'm, què és Pensium?
Doncs mira, Pensium és una nova manera de poder pagar la residència quan has d'anar.
De... Una residència quan tenim...
Assistencial.
La vale,
sí, nosaltres que volem és que qualsevol persona que ho necessiti...
Sí.
Que necessiti cuidados asistenciales perquè està en dependència, ja sigui dos, tres, o que d'alguna forma ja necessita doncs, que algú es cuidi d'ell, doncs pugui accedir a una residència. Però sabem que les residències són molt cares.
Pues sí. Sí.
Llavors estem parlant d'una mitjana de 2.000 euros.
Sí, sí, sí.
I sabem també que les persones, habitualment són dones, doncs de més de 80 anys no tenen pensions grans, tenen pensions petites.
La meva mare, 585.
Doncs aquest és el cas, estàndard nostre.
Sí, sí.
Què passa? Doncs que entre 585 i els 2.000, uf, com ho fem?
És un debat que tenim a la família, eh? És un debat que entenc que hi ha moltes més famílies, eh?
Doncs
nosaltres, què fem amb la mama?
Doncs nosaltres hem trobat una manera que permet que la gent que té una casa, que és la majoria, pugui pagar la residència sense posar en risc la casa. Aquest és el punt. Sense perdre la casa. Sense cap moment pugui passar-li res a la casa. I t'explico molt fàcilment com es fa.
Aviam.
Doncs nosaltres el que fem és que comencem quan la persona va a la residència, diem, home, doncs aquesta casa la podríem posar en lloguer. Diu, sí, la podríem posar en lloguer. I potser traiem 700 euros o 800 d'aquesta casa.
Sí, és el cas, sí, sí.
Clar, però 800 i 500...
No arriba.
No arriba. Bueno, doncs anem a fer una cosa. Nosaltres posarem els diners que calgui per que la casa es pugui llogar, li donarem permanentment, doncs, mentre vostè estigui a la residència, fins al doble del lloguer, en el qual ja hi arriba,
sí.
I vostè d'alguna forma doncs, podrà estar a la residència i podrà pagar-la sense angoixes. I llavors, doncs, què passarà? Doncs passarà doncs, que al cap d'un, dos, tres, quatre, cinc anys s'anirà acumulant un petit deute,
sí,
perquè li han donat més diners.
Clar, clar.
Llavors, en aquell moment és quan dius, oh, Miquel, però clar, i si no paguem, què passa? Doncs si no paguem, el que fem és esperar el temps necessari i continuar llogant la casa com per recuperar els lloguers que hem avançat per endavant. És a dir...
A mi em costa això, eh? Sí, continua, però...
És a dir, que d'alguna forma diem, home, hem donat el doble del lloguer, vale, han passat 4 anys, molt bé, doncs que m'hem donat el doble del lloguer, doncs haurem d'esperar després 4 anys i mig, per darrere, per recuperar els lloguers que nosaltres hem avançat.
Vale, és a dir, vosaltres el que feu és seguir llogant la casa...
Exacte.
Un cop... La mare o el pare, doncs ja no hi són.
Ja no hi són, sí. O han passat a la pública, perquè,
vale,
el
també,
que sigui, o sí. Hem decidit doncs, que, el que vulguin.
Ah, vale, vale. Ah.
Però tot això amb un fet, perdona, si hagi d'interrompre, però tot això amb un fet que és molt important, i és que la propietat no es perd.
Ah, vale, clar.
Sí, la idea bàsica és que no es posa en risc perquè aquí no hi ha hipoteques. Aquí no hi ha cap tipus de deute que hagis de pagar, si no pagues, t'amenaço. Aquí el que hi ha és el compromís nostre de que, com som professionals, continuarem jugant la casa el temps necessari com per recuperar-ho. De tal manera, què passarà? Doncs passarà que al cap de 4 o 5 anys la família rebrà la casa en perfecte estat de revista, perquè ha estat jugada, sense cap deute.
Perquè la casa continua sent de la família.
Sempre ha estat de la família.
Clar, sí, sí, sí.
És
sí,
més,
sí,
si l'endemà de fer l'operació algú vingués i digués no, és que hem decidit que la venem, la venen, si és teva.
Sí, sí,
no tinc res a fer, vull dir, és seva, poden fer el que vulguin. Oh, és que volem cancel·lar, perquè resulta que ara ja el volem per nosaltres. Doncs es cancel·la. I quin coste de cancel·lació? Un 0% de coste de cancel·lació. És a dir, que nosaltres...
Està ben pensat, eh?
Nosaltres estem amb la idea de que no és idea haver cap despesa econòmica per part de la família, sinó que sigui la casa la que treballi per solucionar el problema.
Clar, clar.
I en què em paga la família? Doncs se'n paga la família en temps d'ús. És a dir, utilitzarem casa seva un temps després de que la persona ja no hi sigui per recuperar el deute. Però, evidentment, doncs, la família, l'endemà de que ja s'ha fet el traspàs o ha passat a la pública o han decidit el que sigui, volen d'alguna forma recuperar-ho, només s'ha de dir, mira, aquests lloguers que havíem anticipat estan i, per tant, doncs, això és el que d'alguna forma doncs, m'has de liquidar per poder recuperar la casa i utilitzar-la.
Clar. Ho estava pensat, eh? No, ja que a mi m'agraden aquestes coses de... No només de... Hi ha una aplicació... No. Casos reals, on hi ha una solució força còmoda per tothom.
Sí. A més, aquí jo haig de dir que conec el projecte pràcticament des de l'inici. Bé, vaig tenir la sort de poder xerrar...
Que vas assessorar...
No, jo no, pobre de mi. El Miquel sap bastant més que jo encara.
Són companys de profes en l'UBF.
Sí.
És que Jordi Navarra és d'on ONG, que és una ONG amb cames. Per això està acostumat a ajudar la gent. Diu, bueno, està bé ajudar, però igual de tant en tant fes...
No, home, però és que quan em va plantejar el projecte, la veritat és que era molt maco, era molt xulo, i a més, no tenia res a veure... amb el fons, ni amb hipoteques inverses, ni amb coses d'aquestes. I, per tant, la veritat és que jo vaig fer quatre coses per veure de donar-hi a conèixer, perquè realment és que jo penso que és una gran idea.
Home, si estem on hem arribat ara és perquè hi ha molta gent que ens ha ajudat, eh? Sí, igual que tu, molta gent ens ha donat un suport. Jo recordo molt bé quan vam explicar el tema a l'Ajuntament de Barcelona i van començar a obrir els ulls. I ells se'n van adonar d'una cosa que nosaltres no havíem pensat. Perquè la nostra missió és que les persones grans puguin pagar la residència sense perdre la casa. Aquesta és la nostra missió.
Sí, sí.
I ells van dir, i què faràs amb les cases? Diu, no, nosaltres les juguem. Diu, com les jugues? Fas Airbnb? Diu, no, nosaltres només juguem, tenim els criteris immobiliaris, només a famílies, d'aquesta manera. Diu, però a mi m'interessa com a ajuntament que generi lloguer a Barcelona.
Lògic, sí, sí.
I llavors, doncs, després de molt de temps, perquè les coses són lentes...
Sí, a l'Ajuntament, doncs, sí.
Sí, vam firmar un acord, i ara, si qualsevol persona se'n va a un casal, doncs veurà un fullet de Pensium, d'acord amb l'Ajuntament de Barcelona, conforme ells l'han anomenat finançament amigable, i, per tant, doncs, les treballadores socials també poden informar del servei de Pensium perquè ho tenim conveniat amb l'Ajuntament de Barcelona.
Finançament amigable.
Sí.
Està bé, està ben... Sí, Colau sempre posant adjectius. No, però està ben pensat. Me'n deixes el fulletó?
I tant.
Pensium. Està bé. Entenc que teniu un web que és pensium.es. Pensium.es i...
I allà està tot informat. Mira, nosaltres, una de les coses que sí que tenim molt clar és que la transparència passa per explicar-ho tot.
Aquí.
I llavors la gent igual s'avorrirà perquè hi ha 44 preguntes, respostes. Però hi està absolutament tot exactament com funciona. I també veuran una cosa que sí que vull explicar, perquè també estic molt content, i és que tenim el suport de gent també bastant important. A més, doncs, que hi ha un banc com el Banc de Sabadell, que d'alguna forma ha decidit apujar el tema.
Ah, sí?
Sí.
Home, també, Banc Sabadell, bona gent, bons amics, també.
Doncs resulta que ha entrat dintre de l'accionariat de Pensium la mútua dels advocats de tota Espanya i la mútua dels metges de tota Espanya. I això està... Nosaltres estem molt contents perquè amb un tema de dependència, que els advocats i els metges estiguin ajudant a que el projecte s'impulsi, està molt bé. I ara puc donar una primícia.
Això m'agrada. Truca informatius. Que...
Una petita primícia, molt modesta, però nosaltres molt important. Perquè encara no ha sortit farem algun article en algun moment.
Sí.
I és que el Fons Europeu d'Inversions, el Plan Juncker, d'alguna forma social, doncs també ha entrat, gràcies a la Fundació Sit2B, com a accionista dins de Pensium. Per tant, tenim una petita participació que en aquests moments és del Fons Europeu d'Inversions. És a dir, que el nostre impacte social ara ja no és només a Catalunya i Espanya, sinó que d'alguna forma
metges,
també ara ve de fora.
Metges, advocats, i ja quan rasques Europa vol dir que... Evidentment, i això m'ho va dir Jordi Mabres també, fa setmanes, mesos, però diu, quan tens un segell, em deia, Sergi, no tots són els diners, quan tens un segell, vale, si aporten diners, vale, però tens un segell, a l'hora de provocar, generar qualsevol tipus d'acció, això són diners, és inversió i és imatge. Europa, eh?
Europa, sí, estem molt contents, sí.
Europa ens mira i us dona, i us dona el ressò i el recolzament...
I també hi ha un aspecte que les coses es poden fer de determinada manera.
Sí.
I aquest és un també dels objectius de la nostra visió de com s'han de fer les coses. No sé si alguna vegada heu sentit parlar del moviment B Corp, del Benefit Corporation.
No.
Bueno, el moviment B Corp són empreses que no volen ser les millors del món, sinó les millors per al món.
Vale.
I nosaltres també estem en aquest moviment. I això també ens dona molta satisfacció pensar que no només nosaltres, sinó empreses grans cada vegada estan pensant en que no s'hi val només en fer diners. S'han de fer de determinada manera. Si no, no s'hi val.
Això és RSC o no té res a veure?
Això és més que RSC, perquè a més resulta que tu has de modificar els teus estatuts per poder ser membre d'aquest moviment, que és convertir-te en una Benefit Corporation. No som una ONG, però sí som una Benefit Corporation.
Això m'agrada. Això m'agrada.
Com t'havia dit...
Escolta, molt bé.
Com t'havia dit, Sergi,
sí?
El Miquel té tela. I a més, com es nota quan xerra,
bueno,
disfruta i
quan t'apassiones amb la teva feina i tu creus el que defenses i veus el ressò, veus els recolzaments, bueno, pues, lògicament té... I a més, l'enfoc que dones a 50ers, l'audiència no només d'aquesta emissora, sinó d'aquest programa, ja és començar a debatre, com passa a casa meva, per exemple. Meva mare, 89 anys, viu sola. La mama què? Sergio, la mama què? La mama què? Aquest, el nom de Pensium sortirà al proper dinar de familiar, ja t'ho dic jo ara. No, t'ho dic ara. Sí. Què dius? Què
més? Doncs mira, tenim també... Miquel, gràcies.
Vosaltres.
Tenim... No, se'n va, es queda aquí.
Es queda aquí.
Sí. Deixa'm dir una cosa.
Sí.
Un moment. Escolteu aquest soroll? Escolteu aquest soroll? És el soroll dels motors dels nous vehicles elèctrics SEAT. SEAT. Solucions de mobilitat.
50ers. De dilluns a divendres, d'11 a 12 del migdia, a Ràdio Estel. 50ers. De dilluns...
Molt bé, ja ho has dit. Gràcies. T'ha agradat aquest impàs, eh?
M'ha agradat.
Home, és que SEAT és una marca de referència. 14.000 treballadors, Martorell, economia catalana, economia espanyola, creant riquesa, generant models elèctrics... Han tret un patinet fa poc, eh?
Sí,
saps això? Un
patinet.
Un patinet. I el proper model que presentaran serà el Seat Born, el Born. Seat el Born. Una passada. Una passada. Ja ho provarem i ja ho explicarem aquí. Què m'expliques, Jordi? Ara has de presentar a un altre Jordi.
Sí. En Jordi Martínez.
Sí.
En Jordi Martínez és un jove que té més de 20 anys al sector financer.
Jove perquè no és 50. Ah,
exacte, exacte. Sí. En Xupert ja arribarà, si Déu vol.
Sí.
I una de les característiques del Jordi és la seva passió per l'educació financera, passió que compartim, però amb una diferència. Ell, de la seva passió, ha fet la seva feina. I, per tant, en aquests moments, ell és el director d'un programa que es diu EFEC.
Com? BFEC?
EFEC.
EFEC.
Que vol dir...
Educació financera a les escoles de Catalunya.
Correcte.
I bon dia, Jordi.
Bon dia.
Què tal?
Molt bé.
I que va adreçat a tots els alumnes de quart d'ESO de les nostres escoles a Catalunya.
Quart d'ESO?
Sí.
La meva filla, Clàudia, 15 anys, ja té el perfil?
Sí.
A quart d'ESO?
Sí.
M'has de dir quina escola va, que mirarem si està participant o no, si no us convidarem a que participin.
Els jesuïtes de Bellvitge.
Doncs ho mirarem.
Vale, sí, vale.
Jo crec que pot ser que sigui.
Sí, vale.
Però, clar, el Jordi no solament és un apassionat d'això, sinó que, a més, té una afició brutal amb temes de cinema. Probablement sap més de cinema que l'Àlex Gorina. Vull dir que atenció amb el, amb el Jordi. I, a més, ha fet guions de curtmetratges, etc. I arran d'aquesta doble passió, educació financera i cinema, va escriure un llibre, que és el que t'has presentat abans, que es diu Finances per a friquis, i que recomano la seva lectura perquè és molt interessant i, a més, és molt eixerit, que uneix les dues coses. I fins aquí, qui és en Jordi? Mínimament.
La primera frase de la tapa del llibre ja delata el seu caràcter cinematogràfic, perquè diu, s'està rient ara. Jordi Martínez Llorente nació en Barcelona l'any que s'estrenó Tiburón, 1975. Jo la vaig veure, vaig fer hores i hores de cua al cinema Rio de Barcelona, al Congrés. Crec que ja no hi és. Per veure Tiburón, Fiebre del Sábado Noche, Gris... Sí, Tiburón era aquella pel·lícula que jo al 75 tenia 11 anys i em feia cagué. Cagué absolut. Però, en fi, deixem Tiburón, deixem el cinema... Estic parlant amb Filmax, no se sap mai, igual podem patrocinar... Si hi ha patrocini, t'hauràs de venir aquí cada divendres a parlar de cinema. En tot cas, ara parlem de finances.
Perfecte.
De finances per friquis i per no friquis.
Sí.
Per friquis és el llibre que va fer, eh?
Sí, però especialment...
Sí?
Jo vull que ell parli principalment del que és l'educació financera,
sí,
perquè saps que és una de les potes del nostre programa d'Economia per Tots,
sí,
i perquè, a més, uneix diverses de les nostres intencions. Educació financera per un costat, temes de sense ànim de lucre i voluntariat. I les tres coses estan on estan, que és a l'Institut d'Estudis Financers.
Molt bé.
Què és EFEC?
Molt bé, comencem per aquí. Doncs EFEC és un programa d'educació financera que vol dir... Educació financera, en anglès els diuen financial literacy, que seria alfabetització financera. O sigui, el que fem és explicar conceptes molt bàsics de finances perquè els joves, que avui tenen 15 o 16 anys, com la teva filla,
sí,
doncs, quan siguin adults, doncs, puguin prendre millors decisions financeres.
Vale, però això ho expliqueu a les aules, a les classes directament? És, un, sí, és una activitat postescolar?
De fet, és una activitat que s'inclou dins de l'horari escolar.
Ah.
És voluntari en tots els sentits. Els que imparteixen els tallers són voluntaris del sector financer.
Sí.
L'any passat vam arribar a formar 800 persones, okay, que van a les escoles que també voluntàriament s'apunten al programa. Doncs aquestes escoles, hi ha algunes escoles que ho fan dins l'assignatura d'economia, altres que ho fan dins de tutoria, altres que ho fan dins de matemàtiques. Dins d'horari escolar es fan 7 tallers de conceptes molt bàsics, com fer un pressupost personal, com entendre l'endeutament, les diferències d'una targeta de crèdit i d'una de dèbit, una mica de planificació financera, els impostos, la importància dels impostos, per què es paguen i què passa si no els pagues.
I... Tinc una moto, m'ha arribat un impost, va, no el pago, sí, guai, això ja. Es pagues, no, es paguen sol, les coses no es paguen soles.
No es paguen soles.
Sí, sí, és una mica molt bé el modus vivendi de Jordi Mavres, també, l'educació financera.
És així.
És així, és així.
De fet, així ens vam conèixer.
Sí,
ens vam conèixer.
Sí? Sí. Sí, sí.
Perquè jo vaig tenir el privilegi d'estar amb el patronat de l'IEF i vam entrar com a entitat financera dins del programa EFEC i en sou voluntari des d'aleshores, perquè això enganxa. La veritat és que ser voluntari i tindre davant gent jove, doncs t'enganxa.
Sí.
Per cert, el Miquel també és voluntari.
Ah, sí?
El programa EFEC.
Fent coses.
Ah, que bé, sí. que bé.
De fet, sense voluntaris aquest programa no es podria fer, perquè l'any passat vam arribar a 400 centres i vam fer gairebé 3.000 tallers. Clar, si els haguéssim de pagar cadascun dels tallers, doncs seria inviable. Doncs, gràcies a les entitats que donen suport al programa i ens permeten que els seus treballadors vinguin a fer de voluntaris, doncs podem arribar a aquests 400 centres i amb ganes de fer-ne alguns més aquest
any. Quin tipus de resposta heu rebut del jovent, del... no sé si ja pre, no, de l'adolescent, del món adolescent, quan expliqueu aquestes coses?
Doncs els adolescents ens reben molt bé. De fet, d'entrada, quan arriba un voluntari a l'escola, al ser una persona diferent a la del professor, doncs tens uns minuts que els tens guanyats.
A veure què explica.
Què hem de dir? Què hem
d'explicar? És com un vestidor de futbol, quan ve un nou entrenador.
Doncs igual. Doncs tens...
I posarem un sobrenom, a veure este de què va. Vale.
Sí, i és entrenador nou, victòria segura. No? Doncs aquí. Arribes a l'escola i tens aquests 5 minuts primers, que estan a l'expectativa. El taller ja comença amb un joc de preguntes que fa que te'ls puguis guanyar, i si te'ls guanyes, tens una hora
ja
que t'escolten, fan moltes preguntes i a vegades inclús els professors se sorprenen de l'interès que tenen els joves amb algunes coses que sembla que els hi queden llunyanes, però no tant.
Aquests 5 minuts són claus, és a dir, és com una mena de cançó d'Eurovisió que si comença bé, saps que tindràs tot el festival i la gent la sabrà de memòria. Teniu alguns ítems preconcebuts per iniciar aquests 5 minuts d'escalfament perquè la gent s'acabi enganxant?
De fet, una mica sí, eh?
Ah.
Intentem que no hi hagi... Sí, no és com l'Eurovisió, però sí que tenim... Comencem amb un joc a cadascun dels tallers, perquè permet diverses coses. Primer, enganxar l'alumne, que diu, ostres, a tothom li agrada començar jugant, però després, al voluntari, el que li permet és veure quins alumnes l'ajudaran, amb quins els hi costarà més i quina serà... I pot veure, en aquests 5 minuts, quin és l'ambient de l'aula i cap on haurà d'anar per acabar-los portant al seu costat.
Un truc de màgia sempre va bé per començar. Qui té un euro? Jo alguna vegada, quan he fet monòlegs, dic, per favor, un bitllet de 5 euros? Evidentment, això no ho puc fer amb adolescents. No perquè no tinguin 5 euros, perquè sempre me'l quedo. Dic, qui té un bitllet de 5 euros? 5 euros només. I me'l guardo, gràcies. Mira, m'anirà bé per tornar a casa. Això trenca molt. Que passa que sí, és veritat que el món adolescent igual pot generar cert rebuig, no?
Sí, podria.
He robat 5 euros només d'entrada, Molt bé.
Sí.
Però estava ben pensat, especialment aquest inici. Te'ls guanyes perquè no hi ha educació. No hi ha educació. Jo, que als 55 tinc, Jordi, conceptes econòmics bàsics i no tots... Clar, és que convé tant, és tan absolutament necessari que el jovent conegui 4, En principi, 4 conceptes econòmics i no els tenim,
De fet, no només el jovent. Jo crec que l'educació financera seria també per tothom, 50ers i inclosos.
Sí, clar.
De fet, fem altres projectes de l'IEF. De fet, hi ha un spin-off, sempre posem al cinema, Hi ha un spin-off d'EFEC, que és EFEC Adults. L'any passat sí vam anar a 400 centres de quart d'ESO, però també vam anar a 86 centres, que són entre centres de formació d'adults, entre ells els que hi ha els centres penitenciaris, i a banda centres de formació professional, on també doncs, hem adaptat uns tallers i que també són molt, molt ben rebuts. I aquí també toquem temes que també parleu en aquest programa, que, per exemple, d'emprenedoria.
Sí.
Tenim un taller d'emprenedoria bastant potent que fem a formació professional. També després, amb una associació que es diu EFPA, que són assessors financers, doncs col·laborem per fer un projecte d'educació financera per anar a col·legis professionals, anem a associacions i col·legis a gremis, que sé, col·legis d'advocats, col·legis de farmacèutics, biòlegs, i uns 100 col·lectius de tot l'Estat, també explica conceptes bàsics. I després tenim la sort de que hem guanyat un concurs europeu, també un Erasmus Plus que recolza la Comissió Europea, on amb dos socis de Xipre, dos de Portugal i un de Valladolid.
Sembla un acudit, però no.
Sí, sempre quan dic un de Valladolid la gent riu. Sí, dic, bueno, sí.
Dos de Xipre, Portugal i Valladolid.
Sí. Molt bé. Doncs amb aquests cinc socis estem creant un joc online d'educació financera per adults amb risc d'exclusió social per donar-los conceptes també molt bàsics que des de qualsevol ordinador, des de qualsevol tablet o des de qualsevol telèfon puguin accedir a aquests minijocs que els permetin també tenir uns conceptes bàsics que els permetin doncs, també prendre millors decisions financeres, que és l'objectiu de l'educació financera.
I si suspenen, entre cometes, i si no encerten o arriben a un mínim de respostes...
Poden repetir.
Sí. D'acord. No, força interessant, eh? Força interessant. Què deies?
Sí, jo destacar que el Josep Soler, que és el director de
l'Institut,
quan van començar amb els adults,
sí.
Van anar amb una presó.
Sí, sí.
I l'experiència que van tindre, el Josep sempre diu, i tu estaves...
Sí, vam anar plegats.
Que l'experiència va ser brutal. I és que, clar, el que t'imagines amb el que després és, doncs...
De fet, vam robar una experiència amb els voluntaris, perquè vam pensar, ostres, ara, voluntaris, que ens donen el seu temps, enviar-los al centre penitenciari, vam dir, anem nosaltres...
Sí, home, sí. comencem a construir, eh? Sí, comencem a construir. Tens raó.
A quants alumnes heu donat?
A veure, amb aquest any estem fent la 8a edició. Amb les 7 anteriors sumem ja més de 106.000 alumnes. Clar, és un projecte que ja té solera. De fet, deu ser dels més importants que es fan a l'Estat i són projectes que ens fan explicar internacionalment.
I els diners d'on entren?
Els diners per patrocinar el programa venen de diferents entitats. Per exemple, tenim diversos col·laboradors. Alguns que posen diners i voluntaris i alguns que posen només voluntaris.
Sí.
Hi ha entitats financeres, les principals del país, hi ha la Caixa, el Santander, el BBVA, el Sabadell, Caixa Enginyers, i el Institut Català de Finances, que és un banc públic. Hi ha també l'Agència Tributària de Catalunya, perquè fem un taller d'impostos.
L'Agència Tributària paga?
L'Agència Tributària ens paga i ens dona voluntaris per explicar la importància de pagar impostos als nanos.
També quin tenidor comercial, perquè l'haurem de fitxar. És a dir, que l'Agència Tributària pagui...
Tenim també el Col·legi d'Economistes, el Col·legi d'Assessors Jurats de Comptes, el Col·legi d'Actuaris, el Col·legi de Mediadors d'Assegurances i de l'OIT. Sembla que els he dit, tots són 13 en total. Alguns posen diners, alguns posen voluntaris, però sense aquesta col·laboració seria impossible fer-ho.
M'he quedat tan...
Aviam, i tot això pensa que estan gestionant a la vora de 900 persones que són voluntàries, que dediquen part del seu temps lliure a anar a donar formació a canalla. Vull dir que realment és un projecte també molt apassionant. És a dir, jo penso que tant el Miquel com el Jordi amb els seus projectes personals o els que duen a terme tenen tant de social com pot tindre qualsevol altra cosa.
És que quan aquí a 50 anys parlem de la vida i quan tens com a hobby la teva feina, ja sabem el tòpic, no treballes, però m'apassiona que la gent expressi amb aquesta il·lusió el seu dia a dia i hagi vingut aquí als 50 a explicar les vostres coses, els vostres temes, Pensium, el llibre aquest que me'l llegiré, Finances per Friquis, està dirigit directament a mi, ho sé, i moltes gràcies per la seva visita, per la vostra visita.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies. Jordi Mabres, profe.
Moltes gràcies amb els meus invitats, que són fantàstics, i els agraeixo molt que hagin vingut.
Jo us diré una cosa. Cuidem el planeta, Cuidem el planeta. No només a Javier Cercas, que va guanyar el planeta, però cuidem el planeta, que només en tenim un. Cuidem el planeta és un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus, amb el suport d'Estrella Damm. Parlarem, avui no tindrem temps, dilluns, demà tampoc, dilluns parlarem de el mar menor, que, mare de Déu, és el mar major de porqueria que estem veient, i el tenim aquí a prop, Baixem una mica amb el cotxe, València, Múrcia, i aquí el tenim, el mar menor. Una meravella que està ara mateix al límit de la putrefacció, i no ens ho podem permetre. Cuidem el planeta, sisplau.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ràdio Estel.
Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Gutarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Gutarra, Navarra, verdura, cucharra.
Hombre, probaré que probarlos.
Radio Estel.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Oh yeah, oh my dog, stand by me, no matter who you are, no matter where you go.
Anda, anda, me está dient ara Marta Vergés, diu... Pensava que no estava en antena, diu, estoy en las puertas dels 50ers. Au, fuera, no volem mentides al programa. Què tal, Marta Vergés, com vas?
Molt bé, molt bé, molt contenta que m'hagis convidat al programa,
Sergi. Ja tocava, Sergi. Portem tres setmanetes, tres setmanes a la ràdio.
És un bebito.
Clar, els que ja et portem més de tres setmanes fent ràdio, home, diem, ostres, la ràdio és maca, és un hobby, d'acord, però tres setmanes, no tenim res encara.
I lo que li queda, Sergi.
Bueno,
perquè
sí,
és superinteressant,
sí.
Tota la gent que portes, els temes...
És que hi ha molta gent que ajuda, molta més de la que pensem. Mira, ara els testimonis aquests amb qui hem parlat, de gent que se les acaba fent perquè tothom posi, econòmicament o d'un altre tipus de perfil, que posi el seu esforç, el seu granet de sorra, perquè passin coses.
Exacte. I a més, això és molt bonic d'ensenyar i que la gent ho escolti i ho sàpiga, perquè si no ens quedem amb la negativitat generalitzada que no ajuda.
Aquest titular que moltes vegades hem parlat de somos lo que comemos, som el que mengem, està bé, però quan ahir a la nit vaig veure la teva fotografia, el teu esquema allà a Instagram, dius, som el que mengem, sí, i després comences a llegir, dius, ostres, és que és veritat, no és la fruita a les 11 de la nit, no, és la fruita després de postre, després de tal, i... Pam, digo, aquí hem de posar l'accent.
Sí, no, però també...
Tu penses que ho sabem?
No ho sabem. I tot i que ho sapiguem, tampoc ho acabem de saber, perquè encara no hi ha aquest termòmetre inventat que podem portar tot el dia per medir exactament el que ens està passant. Sí. Som molt complexes, som un gran misteri, sí. I el que podem donar és una sèrie de pautes per ajudar-nos a equilibrar. Però el que tu dius, no?, que som el que mengem, o que ja està molt bé, però... Som més que això. O sigui, no és només el que mengem, perquè tu pots més o menys controlar o saber el que menges, però després no saps com ho absorbeixes, no saps com ho digereixes, no saps com arribarà a les cèl·lules. Aquí ens perdem. I cada vegada més la investigació nutricional va cap aquí. Va a buscar aquestes noves portes que ens donin més informació. Però, clar, també és un bebito encara.
Clar. A tu t'apassiona perquè la vida no s'acaba menjant, s'acaba examinant les coses que passen després de fotre't un bistec, una truita de patates... passen moltes coses.
I més coses, perquè que nosaltres tinguem una bona absorció no és només l'alimentació, és que és molts altres hàbits de vida. És sobretot el descans, l'estrès, com gestionem l'estrès, això és vital. És que em sembla que aquí està la mare dels ous.
Vaig fer una pregunta, no sé, i fa no gaire, el que no recordo és l'emissora. Diria que era RAC1, crec que era RAC1. No, ja sé, ja està, a Twitter, que era, quantes hores dorms?
I què deia la gent?
No, si vaig tenir mínim 100 respostes, més de la meitat no dormia més de 6 hores. Mm. Per favor.
Per favor.
Per favor, més de 6 hores. I un parell de persones sí que deien, jo mis 8 horitas me las calzo cada dia i sin problema. Però és que jo les tinc... I no, bueno, és un tema d'estrès, no?
És un tema d'estrès, sí, és un tema d'estrès, d'alimentació, d'hàbits de vida. Avui en dia tenim molta estimulació cerebral, o sigui, molt internet, moltes tablets, moltes pantalles, molta informació per gestionar cada dia, que això, òbviament, activa la nostra activitat. Bueno, clar, augmenta la nostra activitat mental i el poder-nos enfocar i el poder descansar. Mira, et vaig a dir un estudi que trobo molt interessant, que és un estudi que està fent l'Institut Goodman sobre la salut cerebral. Wow. Molt interessant. Ja fa un parell o tres d'anys que han començat i és un estudi que va per llarg. Si van tinguent financiació, anirà per uns 10 anys i serà l'estudio de la salut cerebral. Aleshores, ells estan fent proves a diferents voluntaris, que a més qualsevol persona es pot fer voluntària. Sí. Si vols, després puc donar fins i tot el mail, bueno, la web on et pots apuntar, si t'interessa.
No, ara.
Val.
Després no, ara que se'ns oblidarà.
Doncs mira, la web és BB de Barcelona, les dues, bbhi.cat.
bbhi.cat,
val? Que vol dir Barcelona Brain Health Initiative.
Vale.
Val? Aleshores, aquest estudi l'ha iniciat un metge neuròleg que és espanyol, però ell és professor de la Universitat de Harvard.
Vale.
I ve un cop al mes per liderar l'estudi. I aleshores... Cada X temps doncs, va donant diferents resultats que van analitzant en aquest estudi.
Sí.
I aleshores, s'ha vist que hi ha diverses àrees que intervenen a que tu arribis a una edat adulta amb un cervell vibrant. No es tracta d'arribar als 80 anys amb un cervell de 20, sinó arribar als 80 anys amb un cervell de 80, però vibrant.
Clar.
Aleshores, les diferents àrees que han investigat ha sigut l'alimentació, òbviament, l'esport, els hobbies o moments de descans... dormir i el propòsit de vida. Quins diries? Perquè resulta que tots aquests són importants, però n'hi ha dos que destaquen enormement per damunt dels altres.
Dormir.
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 Més important que l'alimentació, dormir.
Pues ja ho has dit tot. Segon és igual, que pots posar qualsevol aspecte en segon lloc, però diria alimentació. És que
No. S'han sorprès molt perquè el segon aspecte és el propòsit de vida. I propòsit de vida no com una missió, no com, ostres, ara he de trobar la meva missió
i
he de fer una cosa gran.
Sí.
No, propòsit de vida que pot ser, tu pots tenir 70 anys i el teu propòsit és cuidar del teu net o llevar-te cada matí per preparar l'esmorzar a algú. Sí, coses bàsiques del dia a dia que et donen un sentit a la vida. Aquestes dues, fonamentals per la salut cerebral. I després la nutrició, clar, també d'alguna forma.
Clar, doncs... Jo no sé... Clar, és que parlar de 50 hi ha molts 50ers. Hi ha 50ers urbanites, 50ers no tan urbanites. Jo tinc la sospita, sota cap tipus de fonament ni informació, que els 50ers no urbanites, els de poble, els de pagès, viuen millor, qualitativament millor que nosaltres.
Jo estic d'acord amb això. Segur que dormen més.
Exactament.
Segurament. Mm? Respiren millor oxigen.
Aquí. Bueno, em vaig trobar l'altre dia aquí a la porta, que li vaig convidar el doctor... Com es diu aquest del son? Estivill. Sí, bueno, clar. Li vaig dir, què tal, doctor, quant de temps? Vingui un dia al programa, d'acord. Quan has dormit avui? 4 hores. Aquest passadís, 4 hores. Sergi, malament, eh? Sí, tinc pressa, me'n vaig. Sí.
Clar, és així. I clar, també amb l'edat, què passa? Que amb l'edat també tenim canvis hormonals que també fan que ens costi més dormir. També ens costa el son, eh?
Bueno,
tot va plegar. Tot va junt. Sí. Però, clar, depenent com són els nostres hàbits de vida, doncs això s'accelera o no, no? Podem arribar... La màquina ens acompanya més temps. L'altre dia també llegia una enquesta que em va semblar... Bueno, em va semblar interessant, que és una enquesta d'una empresa d'Estats Units que es diu Gallup, que és molt coneguda pels seus estudis socials, i deia que a partir dels 50 anys... és quan les persones tenen més facilitat d'arribar a la felicitat, o sigui, de tenir aquesta sensació de plenitud. Home, alguna cosa bona havia de tenir fer anys.
11:42, grava això
per això, Sergi, jo estic frisant ja per tenir-los. Ja tinc ganes que arribi aquest moment.
Ho dic a l'ADN, a la Bíblia d'aquest programa, eh? Espanta una mica els 50, però quan estàs, portar.
Clar, és el que deien. Deien que havíem, o sigui, havíem fet preguntes a persones de 18 anys i les persones de 18 anys estaven esplèndides.
Sí, clar.
Molt bé. Però des dels 18 anys, a mesura que vas fent anys, clar, comença a minvar aquesta tranquil·litat emocional perquè la vida posa a prova. Fins que arribes als 50 anys, que un altre cop ja t'ho prens tot d'una forma molt més tranquil·la.
Els 50 d'ara, eh?
Els 50 d'ara.
Els 50 d'ara, eh? No parlo dels 50 de fa 30 anys, res a veure, evidentment, però els 50 d'ara és... gent que té...
aquest... meravellós, sí, és meravellós, Sergi.
Sí, aquest home que estava aquí, no? L'any que ve faré 60. Hola, jolín, mira, pues, sí que és cert que hi ha certa empatia, o és veritat que l'estètica juga molt en aquest cas, però, ostres, 60. La norma és, posem per cas, a l'any 1900 la gent es moria, europea, més o menys, als 50 anys. 1950 la gent es moria, país desenvolupat, més o menys, als 60-65 anys. A l'any 2000 la gent es mor, mort natural, 75-80 anys. Per lògica, si anem avançant els anys, anirà dilatant-se l'edat de vida. Clar. Per tant, lo normal és que si a l'any 1800 es moria la gent als 40 anys, si a l'any 1900 es moria als 50, a l'any 2000 es mor al 80, lo normal és que l'any 2200... ho direm a Ràdio Estel, eh? Per l'any 2200, aquesta esperança de vida sigui als 200 anys, per sí, això, als 150.
O immortals. Però, clar, per això hem de cuidar la màquina, Sergi. Perquè, clar, ara vivim més anys, però, clar, la màquina ens ha d'acompanyar per poder viure aquesta felicitat.
I no podem deixar tot a la química ni a les pastilles.
No.
T'ha canviat la cara quan ha dit química i pastilles.
Sí, no. No, perquè saps què passa? Que quan ja s'acaben els recursos del cos, per molta química que li donis, no hi ha. Vull dir, t'allargarà una mica més, però també amb efectes secundaris, però quan ja no hi ha, no hi ha. És a dir, a veure, quan no hi ha més remei, hi ha més remei. Però arriba un moment que ja està, o sigui, ja, el cos ja no té més que donar.
Clar. Tu, clar, m'ho estàs dient tu, que ets també nutricionista i que domines...
Dietista.
Dietista.
Sí.
És diferent, eh?
És diferent,
perdona, Marta, Dietista. Vale. Clar, els que no sabem menjar... Els que no sabem menjar, la primera cosa que fem és cuidar-nos, intentar cuidar-nos i anar a coses envasades. Per exemple, hi ha conserves Gutarra, d'acord? ¿Vale? Són de Navarra. Sí. L'anunci, Gutarra, Navarra, Cucharra, no sé què més diuen. És fantàstic, Gutarra. Són ingredients 100% naturals, no porten conservants, no porten colorants, no porten res d'això. Fan envasos, que ja ho vaig comentar ahir, individuals, que pels 50...
Pels singles.
Sí. Ens va molt bé perquè usar i tirar. Envasos de un...
Però compostables o no compostables, Sergi?
Compostables, i tant, home, Gutarra. Per favor, i tant. Llegums supersaludables, les verdures de Navarra són de Gutarra, de gran qualitat. Que les cremes de verdura, a més, no porten nata ni llet i, compte que està de moda, són aptes per vegans. Jo, no sé, d'aquí 20 anys algú em dirà si sóc vegà o no, perquè cada vegada trobo més gent que sóc vegà i ja no parlem de la varietat dels cafès amb llet. Que això, no, és que posa'm llet de coco, que sóc vegà, posa'm... Jo ho sento, però no arribo, Marta.
No, jo tampoc, jo em perdo, també, un moment, perquè Estras. Posem tantes etiquetes a tot...
Aquí.
També són maneres, les etiquetes són maneres d'identificar-nos ràpidament, no? De no haver de pensar molt ni haver d'explicar moltes coses. Clar. Però a vegades confonem, tanta etiqueta confonem termes. I no sempre ser vegà és saludable, eh?
Amigo, compte, amigo, segon amigo. Titular. No? Sí. No sempre ser vegà és saludable.
I pots no ser vegà i estar molt saludable. Vull dir que hi ha unes pautes de menjar que estan per sobre de si ets o no ets vegà, com per exemple disminuir o totalment evitar tot el que és productes ultraprocessats, que al final allà... Uh-huh. Tu pots tenir un producte vegà, però que estigui ple de sucre, que estigui ple de greixos trans, que no tingui fibres naturals, o sigui... I no és un aliment bo per la teva salut, Marta, però és vegà.
Tu què saps i domines? El sucre no era tan bo fa anys?
Però no en menjàvem tant. El tema del sucre és que ara en mengem molt i està molt amagat en productes que ni ens imaginem.
Ah, veus? Això no ho sabia.
Clar, i tampoc hi havia la investigació que hi ha ara. Clar. Ni hi havia els casos de diabetes que hi ha ara. Però, clar, no es menjava tant de sucre abans.
Home, les vegades que jo he berenat... Clar, és que jo sóc cinquenter. Pa amb vi i sucre?
Que bo, eh? Sí, jo vull haver anat, això, també.
Sí?
Sí. Si és que et dic que estic, sí, no, que calla, estic a les portes, no, que no t'ho creus,
però... No, sí que m'ho crec, sí, però clar, això... Clar, segurament no teníem els estudis que ara tenim i que no es van fer al seu dia, no? Però berenar pa amb vi i sucre moltíssimes vegades
clar,
i cap...
Clar, però el tema del sucre, el problema del sucre no està tant amb aquests aliments que tu tries que ja saps que porten sucre,
sí,
sinó amb la quantitat d'aliments que ni tu imagines que porten sucre. Aquí és on hi ha hagut una pujada de sucre en la nostra alimentació. Perquè hi ha molta gent de peu que no saben que potser un blister d'embotit pot portar sucre.
Què és un blister?
Afegit. Bueno,
una fuet?
Com es diu? Una bandejeta de plàstic.
Sí. Això porta sucre.
Tu llegeix, i a vegades t'hi trobes sucre, t'hi trobes blat, t'hi trobes una sèrie d'ingredients que ni t'imagines.
Que vas al Bonària, jo què sé.
Sí, tu llegeix.
Tal, que barato, sí, ja està, però clar.
Llegeix, perquè molts porten sucre. Una maionesa porta sucre, una salsa de tomata porta sucre. O sigui, moltes de les salses que comprem per preparar la nostra pasta d'una forma ràpida, sí, porten sucre afegit.
Perquè entenc que mirem poc les etiquetes dels productes?
En general,
sí. Ara comencem.
Cada vegada hi ha més interès per això i la gent es para. I no només que hi ha més interès, és que cada vegada hi ha més intoleràncies, hi ha més alteracions de la salut a dins de les famílies i, clar, la gent es veu obligada a anar llegint.
Jo miro un paquet de galetes nou i si ve un dibuix, una enganxina que posa 0% azúcares, diu, bueno, no engorda, palante.
Clar.
I sí que engorda.
S'ha de llegir, perquè a vegades sí que es poden fer servir els sucres naturals que porti l'aliment, però a vegades són sucres naturals molt concentrats, que també al final és quantitat de sucre. Val? Per exemple, una llet d'arròs.
Sí.
Et pot dir que no porta sucre afegit, però a l'arròs té un nivell alt per si mateix de sucres.
Sí.
Val? Aleshores, si a més tu prens amb llet, que és una miqueta més concentrat, que no està la fibra del gra sencer, això puja bastant la glucosa a sang.
Però llets d'aquestes, que hi ha 300... Jo sempre vaig comparant, segurament no faig bé, però abans la mare deia, Sergi, vés a agafar un litre de llet. Anaves amb la lletera aquella, llet fresca, i ja està. I ens deien, la llet és l'aliment complet. Greixos, proteïnes i no sé què més.
Hidrats de carboni.
Vale. I ara es veu que la llet de vaca és superdolenta. Què m'he perdut? A més, proves una llet d'aquestes que dius, que bona que serà, i és com, és com... saps no les calcomanies, no, les pintures aquestes dels nens, que agafes una mica de pintura blanca, que és aigua amb pintura blanca. I el sabor...
On està? Ja. Bé, perquè tens la referència de l'altra llet, que és molt densa pel paladar. O sigui, moltes vegades és l'acostum. Llavors, quan acostumes el paladar a una altra textura, a un altre sabor, el dia que prens l'altra llet, et passa el mateix,
jo
no?
Jo volia això, clar.
Però, clar, el tema de la llet també és perquè... Doncs perquè s'ha vist, no?, que els greixos saturats són molt pesats. O sigui, la llet potser abans, que es menjava poc... És que tot el tema està que abans el repte era menjar, Sergi. O sigui, a l'època dels meus avis, dels teus avis, allà la prioritat era menjar, perquè no havia menjar, es passava gana.
Sí.
Aleshores, clar que menjaven de tot, però si menjaven carn un cop a la setmana, era festa major.
Recordo, sí.
Però clar, què passa? Que ara mengem molta proteïna animal... diàriament, molts productes que porten sucre diàriament. Uh-huh. Si aquí ja li afegeixes una llet de vaca, ja pesa massa en l'alimentació.
Vale.
I sumat a que tampoc tenim una activitat física com la que es tenia abans, que es treballava més als camps, es anava a peu a tot arreu,
sinó
que ara tenim una activitat molt més mental i cerebral i estem molt sedentaris, per lo general.
Moltes de les
ha canviat.
Moltes de les hores de la feina les passem. Jo que tinc el despatx a casa, és a dir, si no vinc aquí, és a dir, és llit, passeig i tornar a casa i estàs tot el dia amb angle recte, escrivint.
Exacte, i com tenim estrès, picant, no? Alguna coseta dolça, un cafè amb sucre...
Dient, la tele engreixa. No, la tele no, és la ràdio engreixa, perquè la ràdio, com que no et veuen, diu, vas picant, i la tele de debò que no engreixa, és la ràdio la que engreixa, comprovadíssim.
Clar, la tele no pots amagar, res.
Comprovadíssim, no, veus com engreixa?
La tele engreixa quan t'asseus a mirar-la, perquè clar, tu arribes a la nit, cansat de tot el dia... I aleshores et comencen a posar aquests anuncis a la nit.
De
xocolata...
I que fer televisió, dius, clar, tota una persona amb un volum de 3D que ho veus amb una pantalla com aquesta, que és de 15 polzades, dius, estàs T'has engordat, no, Sergio? Diu, no. És
no, no s'equivoqui.
No. Tu tens... clar, tu de tot el teu coneixement, Marta, fas cursos, i ho deies, per exemple, a empreses,
sí,
especialment a directius de recursos humans, perquè per ensenyar, sí, que no, als empleats que no saben menjar.
Sí. Els directius de recursos humans, sí, em contracten per anar a fer cursos a les empreses. Sí.
Clar, eh?
Mira, tot això més va venir arrel del llibre que vaig escriure fa dos anys, sí, que es diu Menja't el tarro, que era unes solucions per fer les teves carmanyoles saludables, sí, en el dia a dia.
Sí.
Val? I aleshores, doncs, bueno, he començat a haver un interès i em sembla magnífic tenir aquesta oportunitat, perquè realment allà a les oficines, en el dia a dia, és on està la primera línia de foc.
Clar.
Perquè al final la nutrició o el menjar saludable no és el que fas, o sigui, no és el que fas puntualment. O sigui, tu puntualment pots tenir les teves excepcions. O sigui, sí, al final, sí, el que pesa és el que fas diàriament. I on passem, clar, més hores al dia és a les feines.
Sí.
I allà és on ens posem a prova de foc, perquè és on ens ve l'estrès, ens venen els nervis, ens ve el no haver dormit...
Sí.
I allà és quan... I no tenim temps i mengem qualsevol cosa dia rere dia, rere dia, rere dia, no? Aleshores, doncs, és donar solucions en aquests moments, no?, del dia, que podem menjar per tenir més energia a les tardes, sí, i no dormir-te davant de l'ordinador, que és una mica el que vaig penjar ahir en el...
Sí. Una cosa que a mi em passa a algunes tardes, perquè dormo poc. Últimament començo...
Que això també, eh? També, sí, t'adorms perquè dorms poc.
Sí. O al metro. Que és molt penós.
I et passes la parada.
Bueno, per això
jo m'he passat la parada al metro perquè m'he quedat dormint.
Bueno, veus?
Mira, i un dia...
Això porto gorro, perquè no em veuen, em poso així i ja està. Sí.
Doncs un dia que em vaig passar la parada al metro, quan em vaig despertar, saps a quina parada estava?
Saragossa.
Encants. Els encants. I vaig dir, mira, és que m'he encantat.
Bueno, ostres, que bo.
No, el metro, però si no, jo crec que hagués arribat a Saragossa.
On poden contactar-te, Marta, perquè facis aquestes xerrades, consells, experiments, jocs,
sí,
d'aprendre a menjar?
Sí, poden anar a la meva pàgina web, que és www.calegria,
sí,
amb cada quilo.
Calegria.
Calegria.
Si és que...
punt S.
Calegria, eh? K-A, calegria, tot junt, punt,
sí,
S.
Punt S.
I allà, sí, allà estàs tu i el...
Sí, i si no, en el meu Instagram.
Instagram, eh? Cada vegada més.
Sí.
Que és
Marta Vergés Bio.
Marta Vergés Bio.
Sí, o Calegria, també ho trobaran.
Molt bé, em sembla molt interessant tot el que dius, tot el que fas, i sobretot, i especialment, com ho fas i com ho comuniques.
Puc dir una última cosa, ja que estic aquí?
No, tenim 5 minuts, eh? I a més, ai 56, 4 segons, sempre entra el tema musical amb el que acabem cada dia aquest programa, que és l'himne de la solidaritat, l'himne de l'amor, una cançó que a mi em fa feliç, entenc que la gent sí, i la gent 50 la coneix, que és Sweet Caroline,
sí,
de... Ai, que tonto, se m'ha oblidat ara. De qui és Sweet Caroline? Ai, per favor. No, som 50ers, eh?
Però això ja ho porta, sí, 50ers, ja aquestes coses.
Neil Diamond, clar, sí, Neil Diamond. Sí, Sweet Caroline. Cada dia, ai 56-4, entra Sweet Caroline, cantada en directe al Madison Square Garden, i s'acaba amb els senyals horaris de les 12 del migdia.
Molt bé.
Per tant, encara tenim 4 minutets... Què
sí,
vols dir?
Jo el que vull dir, sí, és que una cosa que em fa molta il·lusió, perquè és un dels meus últims projectes, que és un restaurant.
Ah, clar, que l'has obert fa no gaire.
Ara farà un any. Farà un any que l'hem obert.
Ah, sí.
Odacova es diu.
Odacova,
que és Avocado al revés.
Ostres.
Odacova.
Odacova, eh?
Costa prendre's el nom.
Amb K o amb C?
Amb C. I està al carrer Aragó, gairebé cantonada Balmes.
Aragó-Balmes, Barcelona.
Sí. I allà la gent que vagi allà pot provar com jo entenc l'alimentació. Perquè tota la carta doncs l'he creat amb aquesta direcció, no? Una alimentació per disfrutar, perquè per mi l'alimentació saludable no ha de ser un sacrifici, sinó que ha de ser des de l'alegria, a més ha de ser d'una forma orgànica, i mica en mica ja vas fent passets i passets, mentre tu vas connectant més amb tu i vas veient el que et va bé i el que no et va bé.
És a dir, que si anem... Se m'està passant pel cap, si vaig cada dia per dinar, sopar, no?, que jo a les 9 ja tinc les sabatilles de Barragán, les sabatilles quadrades, a dinar... No penso, és a dir, a mi el que m'interessa és
no fa falta pensar.
No pensar.
Perquè és una proposta que és flexitariana, no és 100% vegana, flexitariana, veus, parlant d'etiquetes?
Parlem
flexible.
Bé. Ah, vale,
és
flexible.
És a dir, perquè
vale.
Moltes vegades em m'ho pregunten, no és totalment vegà, perquè jo sí que a les xarxes doncs, faig moltes propostes 100% vegetals, perquè penso que és el que la gent necessita vale. Més idees d'això, perquè de proteïna animal ja tenim moltes idees. Aleshores, el restaurant és flexi, perquè hi pugui anar tot tipus de gent, i si ets vegà trobaràs propostes veganes, si no també, però sí que és bàsicament vegetal. És a dir, la carn o peix que puguis trobar és un acompanyament al plat que és bàsicament vegetal.
Vale.
Que això és tal i qual ara les noves piràmides nutricionals i fins i tot la proposta de com crear el plat que ve de la Universitat de Harvard és aquest. O sigui, la proteïna animal ja és un acompanyament. Vale. Perquè les verdures i fruites han d'estar a la base de la piràmide.
Veus? Per tant...
Vegetals al poder.
El anar cada dia, igual és diferent. I des del desconeixement ho pregunto. No engreixaré?
Depèn.
Racions?
Clar. No, això sí que... No, però no per les racions. És perquè, clar, també tenim algunes propostes una miqueta, perquè és una cafeteria, unes propostes una mica més de postre o més dolcetes. Clar,
bueno,
depèn...
Clar, sí.
Depèn, clar, però allà en un plat únic tenim uns budabols, que se li diu,
uns bols.
És ara una proposta molt, molt actual, que és que en un plat tu tens tot el que necessites. En un sol plat tu tens la proteïna animal, proteïna animal o vegetal, els teus hidrats de carboni, la teva amanideta, les teves verduretes, les teves llavors, i en un sol plat en tens... Si tu només menges això, vas bé, vas molt bé, Sergi.
Hi ha menú?
No hi ha menú, hi ha els bols.
O de bol.
A l'O de Vol, això.
Vale.
Posarem, O de Vol.
Ens veuràs ben aviat, aquí a l'Estefania i al servidor.
Sí, perquè... esteu convidadíssims.
O de Cova. Molt bé, prenem nota. Gràcies per tots els consells.
Moltes gràcies, Sergi, a vosaltres.
I pel teu optimisme, t'ho he dit algunes vegades, pel teu optimisme, Marta, quan gestiones i comuniques les coses. Bàsic, perquè la gent sigui feliç. I aquí parlem d'ajudar.
Moltes gràcies, Sergi.
Gràcies, Marta. Igualment. Gràcies, i a vosaltres també. Serà fins demà. Adéu, 50ers. Passeu bon dia.